La caravana, amb Núria Ros.
8 minuts que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa la caravana en aquest nou divendres de ràdio i ho fem per anar fins al teatre, Nina.
Sí, concretament fem camí fins a la Sala Beckett, on des del 9 de novembre s'hi està representant l'obra de teatre Tocar a Mare, una obra escrita per Marta Barceló, dirigida per Jordi Casanovas i protagonitzada per les actrius Lluïsa Castell i Georgina Latre, que per tercera vegada sobre els escenaris es posen a la pell de la mare i la filla. En aquesta ocasió encarnen el paper d'una mare i una filla molt atípiques que ens fan formen una qüestió que és la naturalesa de l'amor incondicional, quina és? I on també reivindiquen la família com a expressió afectiva i com a... i també ens plantegen que no és una mera relació biològica. I és per això que per descobrir tots aquests detalls d'aquesta obra i també per conèixer el significat que aquesta significant per elles treballar-hi, pugen avui a la caravana Lluïsa Castell i Georgina Latre.
Georgina Latre, Lluïsa... Hem d'explicar què ha passat. Avui. Hem d'explicar que la Lluïsa... Hem arribat ara fa pocs minuts, la Lluïsa, estem totes una miqueta cansades, però ja estem aquí, per tant, a aquesta hora ja podem saludar a Georgina Latre i Lluïsa Castell. Molt bona tarda, com esteu?
Hola,
bona tarda. Molt bona tarda, ja som aquí.
A veure així com sona. Dona gran s'ofereix com a mare. Dona de 62 anys s'ofereix com a mare. Com a mare de persones adultes. Canvi d'una remuneració mensual.
L'anunci començaria amb una nena que va amb una bicicleta vermella amb el manillar blau. El camí la porta cap a una casa de camp. Una masia. Casa seva.
M'encanta aquesta música. És molt motivadora, no?
Sí.
M'encanta. Ara ens ho deia la Nina, Tocar Mare és una obra de teatre que va arribar a la Sala Beckett, ara farà unes dues setmanes i encara hi serà uns dies més, fins al 4 de desembre. De moment, quines són les sensacions? Està agradant l'obra?
Estem molt contentes, la veritat és que la sensació és molt bona, la gent surt emocionada i bueno, nosaltres rebem els aplaudiments i a la sortida del teatre, que sempre se'ns acosta algú a dir que els hi ha arribat molt, així que sí, bona sensació.
Molt bona, molt bona. Jo que porto una quanta trajectòria, no? Doncs la veritat és que la sensació aquesta que tenim ara amb aquesta obra no es té sempre quan estàs treballant. Això és una mica... hem fet una mica de Diana, em sembla.
Ah, llavors, que bé,
sí. Sí. No, jo crec que això és el que tots volem, no? Quan fem una obra, quan l'estem muntant, tothom vol fer Diana, volem que tot vagi molt bé i que tot quedi molt bé, però no sempre passa i no tenim la fórmula, no? Llavors, doncs, bueno, això és el maco també, la màgia del teatre, no? També.
En aquest cas, Marta Barceló és l'autora de l'obra, una obra que cal recordar és guanyadora del 6è torneig de dramatúrgia catalana ara fa uns anys. Què està significant per vosaltres formar-ne part de tot plegat? Com vulgueu, eh?
Pues mira, és que està sent una experiència molt bonica, vull dir, és que tot ha sigut molt bonic, des del primer moment que el Jordi ens va proposar això, ens va donar el text és preciós, està molt ben escrit, la Marta és molt bona, la història que explica és molt bonica, jo crec que toca a tothom, el procés d'assajos ha estat... És que, clar, diré tot de coses bones, eh? Però tot és bo. El procés d'assajos ha estat preciós. Treballar amb el Jordi Casanovas és un plaer. Treballa des d'un lloc, des de la cura i des del respecte. Vull dir, és meravellós treballar amb ell. Tot l'equip era perfecte. La Lluïsa és meravellosa. Llavors jo només puc dir coses bones d'aquest procés.
Tu també ets meravellosa.
Clar.
No, bueno, clar. Clar, és que és el que deia abans, no? Que estem contentes perquè sembla ser que no ho sabíem què passaria. Que és una funció que no és fàcil de llegir-la, doncs dius, vale, però no li veus tampoc la... El que sí que va veure el Jordi Casanovas, que ella en el text va veure que aquí hi havia molt bona obra, no? Que hi havia una profunditat que a simple vista el text sembla molt senzill, molt planer, molt quotidià, molt no passa res, molt de hi-hi o no, però no, realment el que hi ha sota del text és la profunditat aquesta que després toca la gent i s'emociona al final, no?
Ara ens endinsarem a l'argument de l'obra, però sí que vull parlar de vosaltres dues com a parella artística, val? Perquè clar, aquesta no és la primera vegada que treballeu juntes, però és que, a més, tampoc és la primera vegada que us poseu a la pell de mare i filla dalt dels escenaris. Quantes vegades ho heu fet, això?
Tres vegades.
Tres vegades. I no us heu arribat a confondre? Perquè entenc que hi ha moltes hores d'assaig, d'estar juntes. No li has dit mama algun dia? O en aquest cas, filla?
Home, no perquè ens hem conegut d'adultes, seria una mica estrany.
Sí, però jo a vegades sí que dic filla, filla. Sí, sí, a vegades sí.
Però d'amor.
Però d'amor i de broma, i perquè, evidentment, perquè jo tinc l'edat de ser la seva mare i ella de ser la meva filla, no? Però que realment, doncs no, que tenim una relació molt de tu a tu, no? Molt de respecte, i això és el que ha de ser, no? I d'acompanyes, absolutament, i és meravellós. I l'avantatge que tenim és que ens coneixem i que ens tenim molta confiança i que ens ho podem dir tot, també, doncs, amb el respecte. I això, doncs, les dues pensem que és el millor, no?, també, per treballar a gust, no?, dins-ho tot i tenir confiança.
Sí. Ja si ens endinsem de ple l'obra, d'entrar-ho, una de les coses que més crida l'atenció és el seu nom, no? Què significa tocar mare?
Tocar mare és una expressió, crec que mallorquina i d'alguns llocs
de
també
Catalunya,
sí, però, sí. Però bueno, potser d'aquí a Barcelona no l'hem sentida tant, que vol dir, com quan jugues a fer i amagar, i aquí diem casa, quan sí. Estàs salvat, doncs sí. Vol dir això, estàs salvat, no arriba a casa.
Sí, bueno, la protecció de la mare, no? Que quan estem amb la mare, doncs ens dona aquella seguretat i aquella protecció, i és tocar mare, no? És aquesta expressió.
Una mena de refugi, potser.
Sí,
sí, també es fa servir quan vas de viatge durant molt de temps i al final tornes a casa i toques mare.
Ah, m'agrada molt, eh? Vull dir,
és una expressió molt bonica.
Sí, sí.
M'agradaria que la tinguéssim. Vull dir, a mi jo me la quedaré, crec, després de l'obra, és maca.
I el vostre refugi, el vostre tocar mare, quin seria? El vostre lloc on sentiu segures... Personalment ja, eh?
Ai, ai, ai.
Que pregunta, eh? Ai, quan toquem mare,
clar, Lluïsa? Quan toquem mare, no? Bé, no, és que no ho sé jo, perquè clar, jo des de... Clar, jo diria doncs, el mateix, no? Doncs jo, que no tinc mare, ara ja, doncs de cop i volta a mi em passa encara, no? Que de cop dic, ai, vaig a trucar a la mama, saps? Allò de...
Sí.
I dius, ostres, no? No la pots trucar perquè no hi és, no? I, bueno, és que és això el que passa en aquesta funció, que la mare... Tothom hem sortit d'un lloc que és del ventre d'una mare. I llavors, aquest cordó umbilical, doncs, quan es trenca moltes vegades de diferents maneres, no? I llavors, doncs, quan no hi és, doncs, quan l'ausència de la mare, no?, doncs és com molt fotut, no? I llavors com ho portem, això, no? I llavors aquesta funció parla molt també d'això, no? De quan no hi és la mare de diferents maneres, no?
Sí. En aquest cas, tu, Georgina, encarres del personatge de l'Empar i tu, Lluïsa, de l'Esperança, però qui són realment aquestes dones?
Doncs l'Empar és una dona de 32 anys que molt feta a si mateixa, que ha tingut una infància molt complicada i ha estat bastant mancada d'amor, però se n'han sortit... Diguéssim, ella ha triat com la vida de ser exitosa professionalment i poder doncs, tirar per aquí sense necessitat de vincular-se efectivament més del compte. I és una empresària, té una agència de publicitat i és una dona molt exitosa professionalment, però potser té una mica de mancances afectives.
Bueno, com tots, no? I l'Esperança doncs, és una dona de 62 anys, és una dona que és vídua, que no ha tingut fills, que pràcticament ara no té família, i també doncs, aquestes carències. Una miqueta els dos personatges, jo crec que la carència principal que tenen és la soledat, no? I molt diferents, però que la soledat és el nucli de lo que els hi passa, no?
A més, és interessant que són dues persones que encaren la soledat d'una manera completament diferent, no?
I llavors aquests dos personatges es troben i és aquí on comença la màgia de l'obra, no? D'una banda tenim l'Esperança, que és una dona que no ha sigut mare i que vol ser-ho, i l'Empar, que és una jove que vol sentir-se estimada, no? No sé com dir-vos-ho, fer el paper de filla com a tal. Llavors la situació que viuen les dues protagonistes és una situació més comuna del que ens arribem a imaginar?
Tal com està explicada l'obra, probablement no és gens comuna, però jo crec que el fet de no sentir-te a vegades potser estimat o entès per la teva família crec que és més comú del que ens pensem, no? I a vegades pues, pensar que els vincles efectius poden ser de moltes maneres i que a vegades pues, això no cal que vingui donat per mares, pares biològics o fills biològics o la família convencional de la manera que l'entenem.
Exacte, i una miqueta va d'això, va d'aquesta tria voluntària que tots d'alguna manera fem a la vida, no? Uh-huh. Encara que no ens ho proposem, doncs, pel que sigui, doncs, anem triant una miqueta el nostre cercle d'amistats més íntimes i al final doncs, acaben sent família, no? Uh-huh. Ja ho diem, no? És que aquesta és la meva germana, no?
Sí, sí.
Aquest és el meu pare, no? Una miqueta doncs, és perquè ho triem, no? I una miqueta parla d'això també, no? Uh-huh. Aquesta obra.
Aquesta obra, que forma part del cicle La Família o La Família, organitzat conjuntament entre la Sala Beckett i la Universitat Oberta de Catalunya, es planteja una sèrie de preguntes sobre també la concepció que tenim de família, no? Mm-hmm. Què significa per vosaltres la paraula família?
És gran, no ho sé. Perquè per mi la família és la família escollida. Part de la meva família és la gent que estimo i que he triat que formi part de la meva vida. Una mica el que estava dient ara la Lluïsa. Els amics i la gent que estimo.
Sí, per mi, evidentment, hi ha una família biològica que jo, quan hi eren, doncs, per mi era... Sempre deies que som una pinya, no? La família per mi era, bueno, era la base de tot, no? Perquè allà era el fonament, no? Tenia un bon fonament, jo, no? Vaig tenir aquesta sort, no? A la que se'n van i no hi són, doncs, clar, dius, ostres, ara sóc orfa de, per totes bandes, no? I llavors, doncs, bueno, te n'adones que tens una família triada i que és meravellosa i que la soledat al final doncs no existeix, no? Vull dir que pot existir. Jo dic, oi, és que m'agrada estar sola, però és que m'agrada de veritat, perquè puc triar estar sola, no?
Que és diferent. Clar,
sí, sí.
Clar. Després de representar aquesta obra, ha canviat una miqueta més aquest concepte de família per vosaltres? Us ha donat alguna traçada diferent al que teníeu com a concepte de família?
Per mi, és que jo trobo que cada vegada estic més d'acord amb el que diu la funció. A veure, entre cometes, perquè tampoc no, ara no estem explicant molt de què va la funció, perquè no volem explicar massa.
Clar,
perquè
clar.
Pensem que és més interessant que la gent se sorprengui i que s'ho trobi, no? Mm-hmm. Llavors, per això parlem a vegades que sembla que no diguem res, no?
Però és que hem d'anar a veure l'obra de teatre, perquè no hi ha més.
O sigui, el motiu principal d'estar xerrant ara és que la gent vingui i que la disfruti en allà al teatre, no? I ara no sé per què deia això, el concepte de família, no?
Sí,
doncs,
sí.
Bueno, per mi, jo penso que jo estic molt d'acord amb moltes coses de l'obra, no literalment, però sí bueno, que la puc entendre perfectament, no? I jo crec que la gent també s'identifica molt quan veu la funció. Per això funciona.
I a banda de la família, l'obra també tracta la solitud, no?
Absolutament, sí, sí.
Al final, moltes persones durant la vida es poden sentir soles. Per vosaltres, què és la solitud? Us heu sentit mai soles?
Bé, jo parlo i acabo. Sí.
Parla tot el que vulguis, només faltaria.
La solitud és el que deia una mica abans, no? Que una cosa és que tu triïs la soledat perquè vols estar sol i perquè vols disfrutar d'aquesta soledat perquè és meravellós quan la tries, i l'altra és sentir-se sol perquè realment doncs, estàs sol i que no tens cap vincle amb ningú, no? No tens amics, no tens amigues, no tens pares, no tens família, no tens... Això és tremendo, no? Però realment, després hi ha una altra cosa. En aquesta funció hi ha una coseta que el meu personatge... que és una dona que diu, ostres, diu, no tinc família, estic sola, diu, però em sento bé, ho accepto, i no sóc desgraciada ni res. Però és que realment no me n'adonava que tenia un buit tan gros fins que no t'he conegut a tu, a la filla, li diu, no? Vull dir que també hi ha aquesta lectura que d'aquesta cosa animosa, d'acceptació de la vida, del que et passa i tot això, que de cop i volta hi ha un punt que dius, bueno, tu vas acceptant, però potser és que no te n'adones que tens unes mancances, no? I això també és una cosa de reflexió, no? Per reflexionar-hi, sí, sí.
Pots seguir parlant, ens
sí,
encanta.
Sí, ja tant.
Ara la Georgina.
És que no, crec que ho ha dit molt bé. Sí, sí, és això, no?
Mireu, és que justament ahir en aquest programa ens va visitar la presidenta de la Fundació Acogeme, que és una fundació especialitzada en l'acollida de menors tutelats per la Generalitat, i va venir acompanyada de la seva filla d'acollida, la Sara. La va acollir quan ella tenia 9 anys, i ens van explicar una miqueta la seva història. I entre d'altres coses ens explicava doncs, que hi ha moltes persones que es troben en situació de solitud, en aquest cas no buscada, no, que s'hi troben, i que necessiten ajuda. Com a societat, com a persones individuals, creieu que són plenament conscients d'aquestes situacions?
Estem en general molt, molt centrats en nosaltres mateixos, no? És una societat molt individualista i tu veus lo teu i a vegades doncs, no te n'adones que el del costat... Vull dir que no cal anar gaire lluny per veure situacions com molt vulnerables, no? Però no les veiem perquè el nostre dia a dia és jo i el meu camí, no?
Sí, sí, sort que hi ha gent...
Exacte, sort que hi ha gent que sí, no?
Que sí, que tenen aquesta capacitat i, aquesta, i aquest do, i que són gent que se'ls hauria de fer un monument diari, no? De que tenen aquesta cosa, de que se n'adonen i a més ho practiquen i s'hi dediquen, no? I això, la veritat, és que jo, és per admirar moltíssim aquesta gent que ho fa, no? Però que realment la majoria de gent no ho fem.
Clar, perquè una cosa és parlar-ne, no? Donar veu, per exemple, des de les ràdios, des dels mitjans de comunicació, però l'altra és donar el pas i començar a canviar com a societat aquesta situació.
Ahí està.
Sí, i ja que parlem de conscienciació, ara s'apropa l'època de Nadal, no? Reunions familiars, amics, quedades... L'obra pot ser una bona manera de fer visible aquesta situació de solitud que viuen moltes persones?
Bueno, ahir dèiem, aquesta obra és una obra de Nadal, no ho deia?
Sí, pensant que és una... Sí.
Una obra que per Nadal, perquè al final el Nadal té un punt melangiós i té un punt de tristesa a vegades, no? Sobretot quan et sents que estàs sol,
exacte,
tens la família, et sents amb aquella obligació de ser feliç, no? Aquella pressió social de que, les llums... Tot...
O no tens la família ideal, perquè què és la família ideal? La família d'anunci, el gosset, no? I els dos nens, i el pare i la mare, i una casa amb jardí. Això té molt poca gent, no? I a vegades et fa sentir molt, molt desgraciat quan tu veus que tu no estàs tenint allò, no?
És que jo crec que el problema més aviat ha estat el que sempre ens han vengut com a família ideal. Existeix realment o tothom és diferent?
Segurament. Mira, jo recordo una cosa, quan era petita, me'n recordo que pensava que... Això ho vaig dir l'altre dia també en un altre lloc, però bueno. Jo recordo que pensava, anava al col·le, quan arribava Nadal, i pensava, clar, jo he viscut aquest Nadal i totes les meves companyes i companys de classe han viscut un altre Nadal. I clar, jo veia i pensava, i quan em vaig fer gran, comences a parlar amb la gent i te n'adones que ningú ha viscut el Nadal que veus a les pel·lis, que, no? I de cop vaig dir, que tothom té una família que a vegades es discuteix, que a vegades no es porta bé, que, bueno... Clar, aquestes coses, no? I mira...
Sí, al final te n'adones que el Nadal una miqueta ens el pinten com els reis mags, no?
Sí. Correcte. Sí. Va, avui que estem parlant amb les actrius i protagonistes de l'obra Tocar Mare, Lluïsa Castell i Georgina Latre, una obra que, sense dubte, també ens fa reflexionar sobre el sentiment de l'amor, no?, en totes les seves vessants. Què és per vosaltres l'amor?
Pues mira, la història de Tocar Mare és una història d'amor, absolutament, i jo ho defineixo així, que és una història d'amor entre dues persones que es troben. I l'amor és molt extensible, no només el de parella, ni el de mare-filla, ni... L'amor és un sentiment que és vida, per mi és la vida. Mm. Però clar, i ara estic aquí posant-me una mica transcendent.
És que és molt bonic, l'amor, no? Amor de qualsevol manera.
Sí, per mi la vida és, el sentit de la vida és l'amor.
Sí.
És trobar-lo i potenciar-lo i...
A qualsevol tipus, sí.
I una mica és com la guia, no?, de dir, vale, per aquí, per aquí.
Incondicionalment, sí.
Perquè nosaltres no volem fer massa spoiler d'aquesta obra de teatre, perquè el millor és anar-la a veure. Sí que sabem que hi ha un tercer personatge, que ens agrada molt, la Cèlia, no direm res més, però per totes aquelles persones que no hagin vingut a veure l'obra i que encara tenen temps, almenys a la sala Beckett fins al 4 de desembre, què els hi diríeu perquè vinguessin? Què s'hi trobaran?
Doncs mira, que vinguin perquè realment parla. O sigui, parla tant a gent més gran com a gent més jove. Poden venir amb la família, poden venir amb la parella, poden venir amb amics, poden venir amb qui vulguin, que els tocarà perquè, com diu la Lluïsa, és una història d'amor i és una història bonica i val la pena venir. Riuran i potser s'emocionaran una miqueta, que també és maco. Té una mica de tot.
És una història molt propera. Sí. La gent s'identifica, sigui amb un personatge, amb l'altre, o amb el que sigui. Vull dir que... I quan et diuen coses molt boniques quan surts. Venen moltes mares i filles, mares i fills. Vull dir, clar, és una història que té un públic molt, molt ampli, no? Vull dir que des dels 12 anys en amunt, jo crec que poden venir, poden disfrutar. Sí, sí. I no és un dramón en absolut.
No.
Sortiran amb bon gust de boca. Vull dir que no és...
Sí, és esperançadora, diguéssim.
Sí, és positiva. Mm. Sí.
I després de Barcelona, a la sala Beckett, a partir d'aquest 4 de desembre comenceu una gira per Catalunya, no?
Sí.
On us veurem?
Doncs primer anem a Mallorca, a casa de la Marta Barceló, que és la dramaturga, aquella és mallorquina. I després, doncs, no sé, anem a Reus...
Argentona,
Sallent, ara així de memòria.
Lliçà,
a la Jonquera.
Reus.
El Morell. Sí, ho estem fent de memòria, però bastant. Van sortint cosetes i jo crec que girarà.
Sí, van sortint, sí.
I a banda d'aquesta obra, esteu treballant en alguna cosa que ens pugueu explicar?
Ara mateix estem treballant...
Sí, treballem.
Amb tu, camara.
Jo dono classes d'interpretació.
Ah, sí?
Tinc un estudi d'interpretació junt amb altra gent i donem interpretació davant la càmera, que es diu Estudi Karloff, i des de fa uns anys doncs, estic portant la part de cap d'estudis d'adults. Tenim una part de joves i bé, estem allà treballant-hi.
És una molt bona escola, amb molt bons profes, tenen un gent
Karloff,
actiu molt bona.
Estudi Karloff. Sí,
sí, sí. Una molt bona escola.
Gràcies, Georgina.
La falca, clar que sí.
Molt ben fet.
Sí que m'agradaria preguntar-vos com veieu la situació del teatre català ara mateix.
Ai, no sé, jo ho veig una mica trist, de veritat. Però bueno, també és que venim d'on venim, la pandèmia... això ha fet molt mal, està clar, eh? Hi ha gent que té por encara de sortir de casa.
Sí, sí.
I potser prefereixen anar a sopar fora i tal, que tancar-se en un lloc, no sé. Però, bueno, a poc jo crec que va... La gent, bueno, nosaltres estem molt contentes, amb el públic, perquè va venint, i a poc veiem que tenim una bona entrada... Per ser com estan les coses. I a nivell de teatre, doncs, bueno, també jo crec que això també hi ha com un embut, hi ha una cosa que no acaba de... Però, bueno, que s'està... Tothom té moltes ganes de que això surti endavant i anar-hi i que les coses millorin.
I una cosa que té el teatre ara, que és que està en una situació molt, molt precària i que nosaltres som molt afortunades dintre d'aquest aspecte, però hi ha moltíssimes sales a Barcelona on vas de taquilla, on no tenen diners per produir espectacles i hi ha molta precarietat, moltíssima. I això sí que s'hauria d'intentar... canviar d'alguna manera, no?
I la pandèmia, com la vau viure?
Doncs jo, tancada.
Sí, tancada.
Com totes, no?
Jo bé.
Tinc a nivell professional.
Jo vaig estar tancada a casa, estava sola. Tinc la sort que tinc un petitet pati, vull dir que em vaig sentir molt afortunada a Barcelona, i m'ho vaig prendre molt bé. M'ho vaig prendre en plan positiu, una mica com l'esperança, com el personatge que faig, no? Bé.
Jo la veritat és que vaig tenir molta sort, perquè just a l'acabar, que ja vam poder sortir, vaig empalmar tres, bueno, clar, com que havien de ser més llargs, però de cop van quedar tres obres seguides, que clar... Però no és el que va viure la gent, vull dir, va portar molts problemes perquè, clar, moltes obres es van cancel·lar, es van allargar i va haver-hi, doncs, el que dèiem, una situació de precarietat bastant bèstia.
El que ara faré és una cosa una mica personal, però crec que en una entrevista com la d'avui ho he de fer.
Descobreix-te i sentiràs que el destí serà teu. És als teus carrers allà on la vida es mou.
A veure, pels nostres oients, és que si tenim a Georgina Latre aquí, hem de parlar de Vent del Pla, una sèrie que va marcar tota una generació, personalment a mi em va marcar molt. Encara et paren pel carrer i et diuen Isona, a vegades, o no?
No.
Que Isona és el personatge que
va fer. No, ja no em paren. No? Algú m'ho pot preguntar de tant en tant. A vegades em diuen que els hi sona la meva cara.
Sí?
Jo penso que si els hi sona la meva cara, penso deu ser d'això.
Clar, perquè vas estar molt de temps, no, Vent del Pla?
Sis anys.
Com recordes aquella època?
Doncs una mica de tot. La recordo una època molt bonica on vaig aprendre moltíssim. Vaig tenir una sort immensa de començar allà i de treballar amb gent, amb professionals meravellosos d'aquí, de Catalunya, però també una època dura perquè és l'adolescència. L'adolescència és una època complicada. I bueno, i estar exposat quan ets un adolescent, doncs és a vegades una mica dur, i a l'institut doncs, a vegades la gent era una mica cruel, o si sortia de festa o així, es ficaven una mica amb mi, perquè el meu personatge era molt bo.
Sí, que
ho era. Llavors, una mica per mi, però l'experiència, almenys com a actriu i amb els meus companys d'allà i tal, vaig aprendre moltíssim.
I amb això ens quedem, ho sento, però ho havia de fer, Estem de divendres i ho havíem de fer. Lluïsa Castell, Georgina Latre, protagonistes de l'obra Tu Càmara, que podeu anar a veure tots i totes fins al 4 de desembre, de moment a la Sala Beckett, després ja gira per Catalunya. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Fins igualment, aviades. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare. Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare. Una abraçada de mare que et relaxa tot el cos, et sents a casa, sents repòs i et deixes portar per l'aire. Una abraçada
consol de quan t'abraça una mare. Una abraçada te la pot fer qualsevol, però no amb aquell consol de quan t'abraça una mare.
Torrons alemany, ametlla marcona, mel de romaní del Montsec i la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany, de la nostra mel, als nostres torrons.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària, en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el cava amb cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Arriba la festa de l'Oli Nou, D.O.P. Siurana, a Tarragona. Els dies 25 i 26 de novembre torna la Fira de l'Oli Nou de Tarragona, de la D.O.P. Siurana. T'esperem a la plaça Corsini de Tarragona amb l'Oli Nou perquè puguis degustar-lo i omplir el teu rebost amb l'Oli Verge Extra D.O.P. Siurana, el de casa, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
La Food Track amb Ada Parellada.
Va, 5 minuts que passen de 4:45 de la tarda. Hola, Ada Parellada.
És que volia entrar d'una manera molt impactant.
Ah, perdona, perdona.
I amb aquesta cançó. Azúcar.
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 Ens encanta.
És que, no, tu vols estar sol, per exemple, al parc? Vols estar sol en una plaça? Vols estar sol al carrer? Tu crides azúcar i tots els pares i nens foten el camp corrent, saps? O sigui, és com una mena de terror. Ara és el monstre, és el terror dels pares. O sigui, en riu-te'n tu de l'home del sac... Ara hauria de dir-se l'home del sucre.
L'home del sucre.
Te'n recordes del noi del sucre? Bueno, que era una figura, és igual. Doncs ara és l'home del sucre perquè els pares hi tenen terror. O sigui, no sé si us ho vaig explicar, que per la castanyada em demanaven que fes uns panellets sense sucre. Jo, com que sóc una persona obedient i que tinc ganes de contribuir a la societat, vaig fer uns panellets sense sucre, els vam penjar tot arreu, les xarxes i tal, i no sé què. I m'envia una àvia emprenyadíssima. Eren incomestibles. Dic, home, clar,
home, clar que pretens? Que t'esperes sense sucre.
T'esperes, tu, no?
Què havíem de fer, si no?
Doncs, per tant, i així és tot. I hi ha unes altres coses, em sembla que com denunciables gairebé, bueno, la paraula és gran, no? Però és grossa i l'hauríem de matisar. Però sí, perquè recordo una altra que em deia, escolta, em pots donar les mides per fer un panellet? Perquè el meu fill li vull donar un panellet sense sucre, però jo me'l fotré amb el sucre, amb la mistela, amb tota l'hòstia, saps? Però sí, hi ha com una mena de creuada, us ho dic, una mena de guerra oberta, una mena de ganes d'exterminar el sucre.
I per què dius això?
Avui parlo del sucre per parlar de les llaminadures saludables. Perquè he pensat, si la Núria és la conductora avui, fem coses de nens, perquè, clar, que tu no...
Que fort.
Carai, carai, me l'ha deixat anar. La confiança,
De que aquesta nena fes una cosa que li agradi.
Ai, moltes gràcies.
Com que encara no hem passat la primera edat, doncs dic, pues vaig a fer-li llaminadures, que se li farà molta il·lusió.
Moltíssima, m'encanten.
Te'n volia portar de fetes i confessarem que ha estat una setmana molt intensa i que no ha sigut això, vale?
Llàstima.
Sí. I, per tant, el que us deia, les llaminadures. A veure, primer parlem de les llaminadures comercials, aquestes que trobes als llocs i que són, ja et dic, que els pares, quan passen per davant d'una botiga, diuen, mira, mira, per allà hi ha una vaca volant, i els nens miren cap allà i llavors ja no veuen la botiga de llaminadures. Sí. Perquè, a banda del sucre, tothom pensa que això està fet per un maquiavèlic fabricant de plàstic, de petroli, i que aquelles llaminadures no són menjar, però estan fetes, o sigui, són una fórmula, o sigui, és una recepta, no la fabriquen els extraterrestres, la fabriquen humans, persones humanes, i tot va començar amb un caramel. I què era un caramel? Sucre fos.
Sí, sí, sí.
Tu n'havies fet de petita? Tu n'havíeu fet de caramel?
La meva sogra en fa. Llavors...
El que feia jo quan era petita era fondre, que Déu-n'hi-do els pares deixar-me fer això, perquè no sé, has posat mai un dit amb un caramel.
Ui, cremada segura.
No, cremada no, et queda sent amb l'os, saps?
Ui, sí. No volem.
Se't dones fent el dit.
Se't desfà el dit. Però sí, és simplement posar doncs caramel i deixar-lo fondre i després tenir la traça de... Jo el tirava sobre d'un marbre prèviament untat amb oli perquè no se t'enganxés i un cop refredat, doncs era un caramel, no vull dir, és això. I aquest va ser la gènesi de les llaminadures, aquest caramel que s'ha anat millorant i sofisticant, però ja et dic que els ingredients són reals i amb una mica d'imaginació què podem fer? Podem fer-les a casa. I això és el que us proposo avui.
Ai, que bé.
Sí.
M'encanta.
Sí. Perquè si tu no pots... si no pots contra l'enemic, uneix-t'hi. Vale?
Estic molt contenta i perquè farem... sempre prenc moltes coses. A fer hamburgueses i avui caramels. M'encanta.
Tot de l'edat.
Menú
infantil. Que li agradin a la Núria.
Moltes gràcies.
La propera vegada que condueixis, ja ho saps. Macarrons!
Oh, molt bé!
Ai, m'encantaria,
Bueno, jo avui va de receptes.
Val. Sí.
Mira, d'entrada dir-vos que hi ha dues llaminadures naturals, però naturals vull dir naturals, Vull dir que de la natura te les regala. I una és la regalèssia. No em diguis que no has menjat, no has xumat, no has xupat, no has llepat, no has rosegat. Saps què em passa? Que aquells troncs de regalèssia em fan angúnia i se'm posa la pell de gallina.
Ah, sí?
Vosaltres teniu alguna angúnia? Com aquella de... la ungla sobre...
Ah, això. Uf, no, bé, això. Els tactes amb la ungla, a vegades... Sí.
Quines altres angúnies teniu? Va, fem teràpia.
Tocar sí. un foli amb les mans acabades de rentar.
Ah, sí?
Oh! Quan t'acabes de rentar les mans i llavors has de separar papers...
Això
s'hauria
d'estudiar, això s'hauria d'estudiar,
sí,
En el meu cas, doncs mira, la regalèssia se'm posa la pell, no sé. I saps què fa molta angúnia? Llepar pals d'Apolo.
Ah, sí?
Ah, també.
Ah, ai. Mira...
No volem, això, eh?
També.
És curiós.
Ara, per allà, té tota la pell de gallina.
Ah, vull dir, els pèls erissats.
Sí, els pèls erissats, sí.
Llavors, bueno, és igual, la regalèssia, que és bona, que té aquell gust, que vas rossegant, que és un pal.
Sí.
Saps que compres un pal? Les xufles remullades. Jo les trobava una delícia quan eren petites. Les xufles, les heu provades mai? Xufles amb la que es fa la ruixata posteriorment.
Sí, jo soles no.
Doncs es comprava un grapat de xufles. Quan això és les nenes de les postguerra, com jo, saps? Que no teníem Coca-Coles de gominola.
Sí.
Doncs compràvem aquestes coses. Es remullaven les xufles i llavors compraves un grapat, eren caretes, i anaves rossegant allò, tenia la seva gràcia. I després ara i s'intenta vendre com a llaminadures naturals totes aquelles fruites petitetes com els nabius, les gerds, les mores, les maduixes i les cireres. Els nens a vegades els hi coles una mica, però vaja, poquet. I ara ja aniríem cap a les receptes. Val? I per introduir això posarem una cançoneta. Què et sembla?
Una mica de sucre diu que tot ho fa passar, tot més dolç t'ho fa trobar. Quan els ocells van fent el niu, no poden pas parar i fer el viu. Cal dur trossets de palles i formits. Però tot fent el seu treball, i mentre van amunt i avall, s'hi van cantant, no se n'adonen pas.
va, Núria, tu digue'm... Jo faré una cosa que t'agradarà molt, que és transformar aquestes llaminadures comercials en llaminadures naturals. I us, si, xarxes, sisplau, xarxes, pots penjar les receptes en algun lloc perquè si algú estigués interessat les pogués recuperar a veure si li surten? Jo les he fetes, però déu-n'hi-do, eh? Val? Doncs, llavors, farem una cosa. Va.
Va, Núria, som-hi, Núria, a veure.
Tu quina és la teva llaminadura preferida?
Ui, ho tinc molt clar, els núvols.
Ah, sí? Doncs
m'encanten.
Els has de fer, els has de fer, sí, però naturals. Ja veuràs. Va, apunta, apunta. Va. Mira, necessites com a cosa estranya a gelatina. Saps que venen gelatina, eh? Gelatina, sí, neutra, la venen així amb uns paper, amb unes bosset, bueno, no sé com dir-ho, unes caixetes, uns sobres,
sí,
això, uns sobres.
Sí, sí, gelatina. Sobres.
I l'has de comprar neutra i de sabor.
Val.
Llavors... Aquí va sucre.
Així? Però poquet, potser més poquet.
Bé, bueno, poquet
és que no,
no
t'ho he posat fàcil perquè els núvols...
Comprat a casa, no? Vull dir, comprat, vull dir que no està portat així. No, val, hi ha colorants.
Val,
no hi ha colorants.
Val, perfecte.
I llavors tens una altra cosa que també és sucre, glaç i midó de blat de moro. Quan diem midó de blat de moro, és, ja és hora que sapigueu que
és?
Midó de blat de moro és allò que tothom diu maicena.
Ai, vale.
Vale. Quan diem la maicena alerta, que això és importantíssim perquè que genera confusions. La gent diu que és farina de blat de moro. No, no és farina de blat de moro, és midó de blat de moro.
Val.
Antigament, la crema catalana es feia amb midó.
Sí.
Deien midó. I allò era midó, no era blat, era midó. Val? I,
sí.
I amb el blat de moro passa igual. Hi ha la farina de blat de moro, que és de color groc, perquè és de blat de moro,
sí,
valents, i amb les quals es fan coses així molt ètniques, mexicanes i tal, i després hi ha la farina del midó, que és allò que en diem maicena. Val? Un cop aclarit això, perquè em sembla que és important aclarir aquestes coses, anem a fer aquests núvols casolans. I apunteu-vos la recepta. Necessites un sobre de gelatina neutra.
Va.
50 grams de gelatina de gust, del gust que tu vulguis, els núvols.
Clar.
De maduixa, de llimona, del gust que tu vulguis, vale? Ara ve el tema. 150 de sucre, ho passem així més ràpid. Llavors necessites aquella barreja de sucre glaç. Què és el sucre glaç? El sucre glaç és el sucre de pols.
Val, sí, el que es posa sobre les coques, els pastissos.
Sí, doncs això, sucre glaç que es pot comprar, o es pot fer.
Es pot fer, també.
Sí, es pot fer. Agafes un morter i matxaques sucre normal i es transforma en sucre glaç. O si tens un robot a cuina, tritures i es transforma en sucre glaç.
Més ràpid.
Correcte. I aquesta, agafes el sucre glaç i el barreges amb el midó de blat de moro, vale?
Val.
I després necessites 100 grams d'aigua, vale? D'acord. Llavors, què farem? Escalfarem l'aigua... I un cop està calenta, hi afegirem la gelatina neutra, dissolem. És fàcil, no?
Sí, va, aquest primer pas, sí.
Afegim el sucre, aquells 150, i remenem, vaja, estàs dissolent el sucre,
sí,
no?
Sí.
I llavors hi afegeixes la gelatina de sabor i segueixes barrejant. Fins aquí, superfàcil.
Sí.
Però ara tenim un problema, eh? Ara ho has de deixar refredar. Quan està fred, com una mala cosa, que per tant estarà com una gelatina super, com una goma, com una pilota de tennis, perquè
sí,
serà gelatina, gelatina. A més, estarà allà, dius, ai, mare Déu, i ara com fem això? Agafes un robot de cuina d'aquells que baten, o sigui, que pots fer clares d'ou muntades o nata muntada, que a vegades són dues varilles que van així, ho heu vist a casa?
Sí, 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 sí.
I a vegades és
una sola
gran. Vale? I ara ho has de muntar. Ho has de muntar. Per tant, això, o sigui, sola tu amb unes varilles a casa, no te'n surts. Això no te'n surts. Ho has de muntar i s'ha de transformar en una textura de merengue. Saps el que és allò del merengue? Vale? I ara, quan tens el merengue, però has hagut de muntar allò, eh?
Home, Déu,
vale?
Home, clar, sí, no.
Perquè tu vols una cosa aèria, no? No vols per jugar a tenis, vols una cosa aèria.
Clar. Correcte.
Llavors, què fas? Ho estires sobre un paper film... Però que, alerta, un paper film, vull dir, agafes una safata,
sí,
i en la safata hi poses un paper film. Alerta, un truc. Mulla una mica la safata. I llavors el plàstic film, te'n recordes allò, el plàstic film, allò que fem per embolicar coses a casa?
Sí.
S'adherirà. Oh. També, si vols, pots fer igual amb un paper de forn. S'adherirà, però necessites una mica d'aigua. Ho mulles una mica, s'adhereix, vale? Llavors, allà sobre hi poses aquella barreja que us he dit de sucre glaç, i de midó de blat de moro.
Sí.
Vale? Ho poses allà fora, a sobre. Després, tu què fas? És aquell merengue, te'n recordes que tenies un merengue, ho estires sobre aquesta safata,
Per tant, serà com un quadrat o un rodó, com sigui la safata, que tingui una miqueta d'alçada, i ho deixes refredar a la nevera durant 6 hores. I ara ja està, filla, ja està. Ara ho talles com tu vulguis, que no serà un núvol d'aquells rodons, perquè no podrà ser, perquè no tindràs d'això, però tindràs quadradets, que també és mono.
Sí, clar. També n'hi ha, de núvols
també
quadradets.
Sí, veus? Sí, sí, escolta'm, sí. Estem fent-ho igual que la indústria alimentària. I llavors ja estarà, ja ho tindràs. La cosa de fora, saps que els núvols tenen com una mena de polseta?
Sí.
És el sucre glaç i el midó.
Clar.
Ah, vale.
I el tenim en una banda. Llavors, el perdó...
No. Tu has posat... Jo sabia que aquí...
Sí, no,
que la meva explicació s'estava perdent.
No.
Tu agafes aquesta safata.
Sí, això sí.
La mulla és una mica...
La igüeta.
Una miqueta d'aigua. Això, sí. Li tires unes gotes. Li poses el film,
sí?
El plàstic film, o li poses el paper de forn.
Uh-huh.
Estires aquell merenga, te'n recordes que has batut?
Sí.
Aquell merenga a tope, sí. L'estires allà a sobre. Esperes que es refredi a la nevera.
Uh-huh.
Llavors... Ai, no, perdona.
No, perquè falta la capa...
Exacte. A sobre del film o del paper de forn, i és sí. Quan hi poses la barreja de midó i de sucre glaç.
Correcte.
Ara estires el merenga. Ara, a sobre.
Ara sí.
Deixa refredar.
Sí.
Ho talles.
Sí.
Tu ja ens estem cansant només d'explicar-ho.
Val.
M'he cansat perquè et canses més d'explicar-ho que de fer-ho.
Uf. A veure, és una mica complicat, eh?
Gens.
Gens, és molt fàcil. Però si tots els oients han seguit els ingredients que fan falta i els passos...
La qüestió és que al final has fet aigua, sucre, gelatina.
Clar,
te n'adones?
Sí.
Aigua, sucre, gelatina...
I el polsim aquell.
I després això ho has deixat refredar un cop agafat textura de pilota, de tenis,
ho has
batut.
Correcte.
Perquè sigui un merengue, quan és un merengue, ho has disposat amb una safata protegida amb un plàstic film perquè puguis desemmullar bé, i a sobre d'aquest plàstic film hi has posat el polsim aquell que fa núvol.
Que bo.
Ja està.
M'encanta.
Que ho has vist clar, ara, explicant-ho així? És que ho he fet massa complicat.
No.
I tu quina? Tu què és el que t'agrada? Aquelles cintes... Abans m'has dit...
Sí, les cintes.
Amb els ulls que t'agradaven les cintes
aquelles. Sí, sí, sí.
Quan dic les cintes, són una mena de cintes de sabor...
Sí, correcte.
Que van arrebossades de sucre...
Sí, d'aquell que és més...
Sí, i que és una mena com de gominola.
Sí,
no? Doncs ho pots fer a casa.
No et crec.
Ja ho sé.
M'estic emocionant.
Emocionem-nos. Vinga. Què faràs? Ara aniràs tu i jo faria una cosa. Jo no agafaria les millors maduixes del mercat. Al contrari, aniria aquelles maduixes o aquelles fruites vermelles que estan una mica tocades. Saps allò que estan una mica bellotes?
Dius, ah, sí?
Sí, perquè les hem de triturar i és una pena triturar maduixots bons
clar,
i tal.
Clar.
En canvi, allò que està una mica sobremadurat ens anirà ideal per fer això.
I això va molt bé perquè si no gastem menjar...
Clar,
no tirem.
Però no només això, sinó que a més pots comprar aquelles fruites vermelles congelades que també et serviran.
Ah.
I què farem amb aquesta fruita vermella? La que tu vulguis, des de maduixes, amores, navius, el que sigui. Però vermell. I amb gust aquest de maduixa que us agrada tant.
Sí.
Doncs això ho trituraràs.
Val.
Coita, ben triturat.
Uh-huh.
I un cop ho tinguis ben triturat, per exemple, posarem la quantitat perquè la gent... Però quina quantitat? Què us sembla si fem 250 grams de fruita vermella? Us sembla perfecte, ja ho sé.
Sí, perfecte.
Perfecte. Llavors, d'aquests, li posaràs un 10% de mel. Per tant, si són 250 grams de fruita confitada...
25.
Ai, de fruita fresca, 25, perquè ho he posat aquí en el paper, ho sé.
No, perquè també són matemàtiques, aquí.
10%, 25. 25 grams
correcte.
De mel. Però, clar, la gent comença... Ui, que no tinc bàscula. Què són 25 grams de mel? És una cullerada supercolmada. Això són 25 mm-hmm. grams de mel, d'acord?
Val.
Sí?
Vale.
I, per tant, com que la mel s'escapa una mica, dues cullerades. Llavors, tu el que faràs és triturar aquella fruita, ja us he dit, i li poses la mel.
Que bo.
Ja està.
No,
què va.
T'imagines?
Ara agafes aquesta barreja, que és la fruita aquesta vermella triturada, amb la seva mel endolcida, i l'estires a sobre d'un paper de forn, d'una safata, o estires molt fi, tan fi, amb una llengua pastissera, vas escampant per allà... I ara sí, ara has de tenir un forn. Tens forn? Bueno, si no en tens, doncs al cas la veïna o així, si fas veïna.
Sí.
Si fas veïna. Sempre hi ha algú caritatiu. Però li has de demanar el forn dues hores, eh? Home, Déu-n'hi-do.
Amb la factura hores de llum te la passaran.
Sí, i tu diràs, dues hores, home, això quedarà rostidíssim, no? Perquè posades a 80 graus. 80 graus de forn és com si t'hi podries posar gairebé, no? Però vull dir que és com una calefacció.
Sí.
Es va, i llavors això què farà? Efecte deshidratador. S'anirà assecant, 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 assecant. Ja ho tens. Ara sí que ja ho tenim. Un cop sec, 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 que ho toques i dius, no, perquè encara no està gaire sec, està massa humit. Doncs una horeta més. Que ja són 3 hores a 80 graus, no està mal, eh? Pots veure un parell de pel·lícules, un parell
sí,
de...
Sí, sí, 3 o 4 capítols d'una sèrie.
Sí, et dona temps. Què estàs fent, nena? Que fa molta estona que mira sèries, perdona, que estic fent llaminadures.
Estic cuinant. Jo estic cuinant. Vull dir, saps? Sí, sí.
Ah, és que fa rato que no et veig a la cuina. Bueno, perquè m'ho està fent al forn.
Clar.
Llavors, un cop més està fred, perquè serà de seguida, perquè, clar, 80 grams estarà fred, llavors tu el que fas és que amb un regle, sí, fas unes línies allà, ho marques amb un ganivet i llavors que agafes amb unes tisores, talles paper i tot, eh? Paper i tot. T'estarà superenganxat al paper. Tu talles allà, fas unes tires... Sí. Llavors, sí, no et mengis el paper, reina, eh?
No, no,
separem
el paper.
Separes el paper. Bé.
Molt bé.
Ja tens això. Ha de ser sec i flexible. O sigui, no se t'ha d'enganxar, però ha de ser flexible. No, crec, no ve.
No.
Flexible. I tens, tens unes cintes d'aquelles que t'agradaven.
M'encanten.
Vale.
Que bo, quines ganes de menjar-ne una, eh?
Sí,
ara ho provarem. Quedarem un fin de i ho farem,
tinc moltes coses i tinc molt poc temps. Què més vols que fem?
Jo, sisplau, piruletes.
De xocolata, eh?
Sí, de xocolata
no
i fruita.
Aquí fer piruletes de caramel, perquè sí que te'n puc fer de piruletes de caramel perfectament.
Sí.
Home, però si t'he explicat el caramel
només
començar.
Ah, no, clar, és veritat. És només posar-hi el pal i ja està, ja tenim la piruleta.
Clar, allò hauries de posar el pal. Home, i una mica de gustet, perquè si no et menjaràs sucre de caramel, que no passa res, eh? Però no. Jo sé que un nen amb una piruleta de color verd o vermell o una de les meves piruletes de sucre caramadet, vamos, que he perdut la partida, segur, eh? No. Però, en canvi, amb aquestes, mira, escolta'm una cosa, ben xula, ben xula, ben xula. Tu agafa 200 grams de xocolata.
Perfecte. No tenim problema amb la xocolata.
I llavors, ja, o sigui, pots fer dues coses. Pots fondre aquesta xocolata al microones. Però, que no sembla tan fàcil, eh? Que tu quan la poses al microones a potència, no a tope, l'has de posar a potència una mica menys a tope. Per exemple, si té 5 graus, 5 potències, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tu la poses al 4, ui, vale?
Val.
Ja no hi ha...
Sí.
Vull dir que no a tope.
No, aquí hem arribat. Què passarà si la posem al 4?
Tu poses la xocolata a dintre.
Sí.
I al cap de 30 segons la treus.
Val.
La remenes, la tornes a posar. Sí, és com una mica de ballar. Dins, fora, dins,
perquè
fora.
És per cremar, no?
Es crema.
Es crema, sí, molt fàcil, la xocolata.
Molt fàcil. És el típica cosa que, pam, dius, però com... Perquè de principiant, que dius, va, això res, de seguida està... No, es crema. I llavors llançar, eh? Vale.
Clar, i no volem.
No, llavors les vas traient, la vas remenant una miqueta, i llavors pots fer dues coses. Tu agafes, jo què sé, una mandarina, una maduixa, un nabiu, res, i quan surt aquesta xocolata fosa totalment, doncs un suc... Aquestes fruites sí, que les has de clavar amb un palito perquè sembli una piruleta, digue-li broquet o el que sigui.
Val. Sí, o unes curadents, no?
Unes
curadents, és molt petitet, Núria.
Bueno, però és veritat.
Però ja farà el servei.
Sí, llavors, no? Ho suques i ja està, ja ho tens. Aquesta és una, ho deixes refredar sobre un paper de forn i ja tens una piruleta. Una altra opció és agafar aquesta xocolata i a sobre del paper de forn doncs la fas rodonetes, bueno, amb una cullera, agafes la cullera i fas rodonetes sobre el paper de forn. Això està més vist que el napeu. I abans que es refredi, li poses un pal clavat en aquesta rodoneta de xocolata. Però espera, abans de que s'assequi la xocolata, què et sembla si li poses, jo què sé, ara diré panses, que als nens no els agraden gaire les panses, no, però posa-li una miqueta de fruita seca, picada, uns pinyons, unes nous, fas un músic. Que ets una miqueta més... bueno, que t'agrada més sofisticat i tal. Et venen fruita deshidratada,
que
tampoc està malament, que la pots posar per allà. I si ets una mica deixat anar, li pots posar aquelles coses que ja venen en el súper, que són com coloraines d'aquestes...
Sí, cors de xocolata petit.
Cors de xocolata, o de xocolata, o de sucre.
Sí, sí.
També ho he vist. O aquelles coses, aquelles pulsetes de...
Per adornar, més que res.
Bueno, sí, per l'alegria, perquè si tu li dones un nen una piruleta negra o amb una nou, enganxada. Ui, a tu no farà molta menja. Il·lusió, però el nano, quan vegi aquella pirueta, dirà, escolti, passem per la botiga immediatament, perquè això, això és un timo com una catedral. A mi m'ha estimat més que el Black Friday, eh? Amb aquesta xocolata. No cola com a PlayStation, aquesta, aquesta xocolata. No. Bueno, llavors, en definitiva, només dir-vos que això... anem a fer tres virtuts de les llaminadures fetes a casa. Us donaran feina? Sí, us donaran feina. Però aquesta feina la pots compartir amb els nens, amb els fills, i ells que vegin com es fa una llaminadura. S'ho passen superbé, i a més, després, com que les han fet ells, diuen, van a l'escola i les defensen. Jo això ho he fet jo, no sé què. I a més, s'anima i veuen que el procés de què és una llaminadura i no es pensen que és una... Vull dir que... I pot ser que aquestes les hem fetes a casa. Quasi bé s'assemblen a les que comprem, i, per tant, no cal que comprem aquelles i tot plegat. I després dir-vos que, si tot i així no us en sortiu, reduïu la freqüència de menjar llaminadures, però, home, de tant en tant, saps què vull dir? Perquè deia Paracels, i us ho he dit cada setmana, dic el mateix, al segle XIV va dir en Paracels, que era un bon Jan, ens va dir, el verí és la dosi. I, per tant, llaminadures no són... no hi ha aliments bons i aliments dolents, no hi ha llaminadures... vull dir, el monstre no és llaminadura, sinó la quantitat de vegades que la menges. Per tant, cada tarda, si us plau, no. I aquí faig un apunt als avis i les àvies, que saben que això és una manera de fer feliços els nens, però va... sigueu conscients, perquè entre tots, saps?
Entre poc i massa.
Ja ho diuen, que els excessos mai són bons. No,
exacte, no, el verí és la dosi. I un cop la setmana, doncs, sí, pot caure alguna miqueta de xutxes, però ja està. I la resta de la setmana podeu menjar aquestes idees, o la resta de la setmana, o una setmana de xutxes comprades. Bueno, m'estic fent un lío, però bàsicament m'has entès.
Sí, tenim un minut, però per acabar et vull fer una pregunta.
Ai.
Molt ràpida. Per menjar bé, a quin restaurant hem d'anar de Barcelona?
Això ho has de dir tu, perquè és una mica soberbi dir-ho jo mateixa, al Sempruniana, no?
Sempre Sempruniana.
Sempre Sempruniana.
Ada Parellada, un divendres més aquí amb nosaltres, xef i propietària del Sempruniana. Moltíssimes gràcies, i que tinguis molt bon cap de setmana.
Gràcies.
I ja ho sabeu, llaminadures saludables, si no ho heu escoltat...
Les penjarem, o què?
Les penjarem. Gràcies. I si no, ho tindrem tot sempre, com sempre, a la web de Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies.